three, four.
No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
I què feu?
Ai, tu.
Bon Pep Noguer, bon dia. Paula bon Molés, dia. Bon dia. Bon com dia. Esteu?
Molt bé.
Sí?
Bé, avui encara no he esmorzat, eh?
No m'ho crec, això. No t'ho creus ni tu, això.
El Pep sempre fa el comentari de l'esmorzar abans de començar la secció.
Clar, és que clar, avui no he esmorzat.
Jo sí.
Tu mai vens amb la panxa buida. Bueno, i això els oients ja ho saben.
Un llet i cafè, que diu.
Un llet i cafè.
Això no és res.
Sí. Acompanyat de què, estimat?
No, no m'ho res, en sèrio. És estrany, eh?
Ens caurà plegat ara. Aquí, Molés, eh?
No, estàs fent allò que fan alguns de depurar el cos o menjar menys perquè ve Nadal o...
No, el cos s'ha de depurar entre
després.
Sant Esteve i Any Nou i entre el dia 2 i el dia 5.
Molt bé.
Ja està. Vull dir,
hauríem de parlar d'això, de les depuracions. Sí. Va, com sempre que aquesta hora el que fem és donar el bon dia a algú que ja està despert, igual que nosaltres, aquestes hores intempestives del matí. Joan Moret, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Joan Moret és ramader de poltres i eugues a la vall de Camprodon, a Llanars, i president de la Federació del Cavall Pirinenc Català. Quin fred deu fer aquí dalt, Joan?
Uf, molt. I aquestes hores encara més, la mare de Déu.
Què toca fer aquestes hores del matí?
Bueno, com sempre, el primer és anar a la quadra, mirar que estigui tot correcte, que els poltres hagin passat bona nit, que l'aigua estigui correcta, que no s'hagi glaçat res... L'hivern és el dia a dia, comença així, i després doncs, anar a repassar tot l'altre, tota la resta d'eugues, els tancats, una mica tot.
Però escolta, si a mi se'm glaça allà a la canya, a tu allà dalt ja el tens glaçada. El poltre es fa estona que no veuen,
escolta,
no?
Escolta, Pep, que també el temps canvia. Ara ja tenim uns aparatos que posen aigua semi-calenta. Tenim un circuit tancat a la granja, que és com una mena de serpentí que fa voltar l'aigua i la pots deixar doncs, 10-15 graus. I de pas, els poltres no veuen l'aigua tan freda que evitem refredats i mals varis.
Perquè, Joan, això de criar poltres, jo tinc entès que és molt diferent a criar altres tipus de carn. En què se diferencia, per exemple, i ara imaginem amb la vedella, no?
Bueno, amb el tema de carn, les peces són més o menys les mateixes, però la diferència és el tipus de carn i la composició de la carn i el sistema de cria. Evidentment que hi ha també vaques que el sistema és similar aquí dalt a la muntanya, però la gestació de l'euga és d'11 mesos, apareixen totes a la primavera, i els poltres estan amb la mare de 6 a 8 mesos, passen més de mig any mamant i pasturant a alta muntanya amb la mare. La diferència és que un vedell el pot separar de la mare i donar-li llet en pols i fer-lo viure i criar-lo per l'engreix, en canvi els poltres no. Els
poltres. Això és bonic,
és complicat.
O sigui, el poltre sense la mare no sobreviu, eh?
Costa molt. A vegades se'ns mor alguna mare del part i intentem fer-lo viure, però si no tens una euga que l'adopti, que costa molt també, i ho has de fer-ho tu, doncs a part del cost i la feina física que comporta que no agafi cap malaltia els 5 o 6 primers dies, perquè com que no mamen la seva llet, moltes vegades es moren, doncs acaba sent doncs, que no és molt car criar-lo, no? Estem parlant de preus relativament baixos, els poltres, i acabes tenint un poltre que no desenvolupa el que hauria de desenvolupar i t'ha gastat 3 vegades més del que li tocaria.
Joan, jo no he menjat mai carn de cavall, ni de poltre, ni de res de tot això,
no
perquè em fa una mica de pena, eh? Em fan una mica de compassió.
Jo, quan tenia el ferro baix, sempre em deien carn de cavall.
Ah, sí?
Sí, la meva mare i la meva àvia me'n compraven. No sé si això és un mite o és veritat que la carn de poltre té més,
veritat,
té més ferro. Sí?
És veritat, i ara podem demostrar-ho, perquè fa més d'un any que estem fent un estudi de la composició de la nostra carn d'aquí del Pirineus amb l'IRTA de Monells, que ens l'ha pagat el Departament d'Agricultura, i la veritat és que han sortit uns nivells d'omega-3 i de ferro bestials. 5 i 6 i 7 vegades més que les carns normals. Estem parlant d'una carn...
Bo per les anèmies.
I la llet d'euga també és molt saludable. La Cleopatra ja es banyava
en
llet d'euga. No?
Aquí potser hi ha més mite que una altra cosa.
No,
eh?
no, escolta'm, que no.
No, així, també ens hi dediquem.
Ah, escolta'm, explica-lo de la llet d'euga, que és molt interessant.
Sí, la llet d'euga ja fa molts anys que s'utilitza bastant en cosmètics i ara des de fa ja 5 o 6 anys aquí a Espanya ja tenim alguna granja de llet d'euga i una empresa bastant a prop de casa teva, Pep, que a Puigpardines, doncs, que comercialitzen la llet d'euga per esportistes, per gent que tenen mancances de salut, gent que els hi fan quimio, transplantats, malaltia de Crohn, i això però la veritat és que té molta empenta.
I moltes propietats. Joan, gràcies per ser solidari amb nosaltres a aquestes hores del matí. Abriga't bé, que fa molt fred a la vall de Camprodon, a Llanars. El Joan és ramader de poltres i eugues en aquesta zona del Pirineu i també president de la Federació del Cavall Pirinenc Català. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que els sopets llargs avui, eh?
Adéu.
Canta.
Oh, és que ara tu te'n fots, eh? Però quan fa tanta fred, uns calçotets aquells de l'Oest americà,
sí,
no?
Sí, com portaven abans els padrins.
Sí, jo en tinc, eh?
Ah, sí?
Home, i tant.
Però te'ls posis o no?
Ves tu passejar les gosses a menys 7 o menys 8.
No, clar, has d'anar ben abrigat. Va, avui volem parlar, ja que s'apropa Nadal, d'un dolç que hem importat de l'estranger i que cada vegada es fa i es consumeix més aquí a casa nostra, que és el panettone.
El panettone.
Ai, el
tu l'has provat, Mercè,
sí,
o no?
Sí, però com per accident, eh? No perquè n'hagi comprat mai cap ni res.
No?
Sí.
No. Oi.
Bueno, no? Jo em vaig iniciar fa poc, fa un parell d'anys. I la pregunta seria, per què els nostres pastissers, diguéssim, estan tan obsessionats amb el panettone? Jo, per exemple, que utilitzo aquesta xarxa social que es diu Instagram.
Ah, sí, no? És molt activa, Paula, molt és. Busqueu-la a Instagram.
Els veiem allà penjant les forns, les masses fermentant. Tothom està boig amb el panettone. Que, de fet, això que dèiem hem importat d'Itàlia, no? És molt curiós perquè Itàlia encara, diguéssim, continua cercant aquella cosa que fa anys que cerca, no? Que és el menjar autèntic, no? La mama, ens imaginem a la mama italiana, no? Aquella autenticitat vista com allò genuí, no? I de fet els italians només es prenen en sèrio aquells productes que consideren autèntics, genuïns, tradicionals, i ho veiem històricament, no? I aquí ha passat el mateix amb el panettone, no? Que és el panettone té un pedigrí, diguéssim, d'alguna regió,
sí.
La pizza de Nàpols, el tortellini de Bologna, el tiramisú de Roma, no? I el panettone, que és milanès, no? És una especialitat milanesa, que va haver un moment que es va convertir, diguéssim, en un festí nadalenc per a tots els italians. És a dir, l'autèntic panettone milanès, que és com un objecte, allò, de nostàlgia, no? Allò
que no pot faltar, eh?
De genuí, d'autèntic.
I que els italians se saben vendre molt bé.
Són uns grans venedors d'il·lusions,
sí,
eh?
Sí, i de fum també, amb tots els respectes.
Pobres italians.
No, el que passa que sí que és cert que la
una abraçada a Itàlia.
Clar, la tradició aquella de posar una cosa al damunt de la taula,
sí.
No? És a dir, la gran festa que foten aquesta gent quan obren, per exemple, un parmesà, que sembla que obrin un Ferrari, no? Dius, i tothom aplaudint i així, no?
Jo ho trobo maquíssim,
no,
això.
Està molt bé, però clar, quan has anat a 28.000 fires i has vist 28.000 obertures de parmesà, dius, vale, ara ja està, ara anem a menjar-lo. Saps què vull dir? El que passa que sí que és veritat que tenen aquesta tradició, aquesta tendència a fer d'una cosa senzilla una cosa, diguem-ne, externa a tot el món. I això ho saben fer. Per altra banda, també hem de dir que sí, molt bé, és una moda, però de modes n'hi ha, de, com sempre dic jo, és com la música, això. Hi ha la Canció del Verano i després hi ha la música clàssica. I crec que aquest panettone...
Que aguanti a llarg termini, no?
Acabarà sent música clàssica.
Jo no crec que sigui una moda d'allò de quatre primaveres, eh? Jo crec que ha vingut per quedar-se, perquè això que deies de posar una cosa no, allà al mig de la taula, per exemple, a Milà, ara dèiem que el panettone és de Milà, no? Tenia per tradició posar tres pans en forma de cilindre, no? Que el panettone, diguéssim, té una forma cilíndrica, sobre la taula per Nadal. Imaginem aquells tres pans, no? I diu la llegenda, no? Que aquestes llegendes gastronòmiques són molt divertides, que el panettone surt d'un error, com moltes coses a la cuina, d'altra banda, eh? A Milà, això era el segle XV, s'estava preparant un sopar a la cort de Ludovico, que era un duc de Milà, i el cuiner se li va cremar el postre, vesperon, i el pastisser, el Toni, va dir, ostres, vinga, que tenim el rebost,
quina pressió,
cosa,
per això, si et cremen
no?
Les
i
postres.
Ous, farina, mantega, cítrics, raïm, i bé, i de l'invent, que va tenir molt èxit, i van dir, mira, és bo, això, era el pa d'Antoni, no? D'aquell pastisser que va inventar, i d'aquí panettone, pa d'Antoni.
El pa del Toni.
I, bueno, això diu la llegenda, eh? Això diu la llegenda.
El que passa que, imagina't que una cosa com aquesta, que avui en dia els pastissers fan en 5-6 dies, que aquest home el fotés allà unes quantes hores, sí. Devia fotre una colla de llevat per allà. Que
el dia següent, clar. Ja mories tu, no? És difícil, sí, sí. De fer el panetone?
Jo crec que és molt difícil de fer. Jo no sé si el Pep n'ha fet algun, però diuen els entesos i el que em fan que, clar, el panetone ha de suportar el pes, la massa del panetone ha de suportar el pes de molt greix, perquè per un quilo de farina, per fer-nos una idea, són 500 grams de mantega. Com suporta això? Doncs, bueno,
això per Nadal, això és una bomba, com
però,
tot.
Però escolta'm...
Rellotgeria,
No, però a veure, això és com tota la vida.
Un quilo de farina, 500... O sigui, mig quilo de...
Mig quilo de mantega.
De mantega.
Però tampoc porta tantes calories, un panetone d'aquests...
No, mira, té raó el Pep, que la nata que muntem manté més, clar, per exemple, o un torró.
Un panetone, aproximadament, uns 100 gramets, porten 370 quilocalories. I després ja en parlarem, però un pandoro en porta més, 450. M'agradaria saber, per exemple, quan porta un donut o quan porta un croissant convencional.
Un polvoró.
O un croissant, per exemple, de gianduja, saps què vull dir?
Sí, sí,
o
sí.
Un polvoró, quan en porta. Vull dir que tampoc és allò que hem de fer. El que passa que sí que és veritat que és una moda i últimament les modes ens està agafant molt ràpid. Jo recordo el primer panetone que ens el va regalar, ens el va enviar en Paco Torreblanca, un gran pastisser alicantí, l'any 2004-2003, si no recordo malament. Des de llavors fins ara, 13 anyets, la cosa corre molt.
Sí. De fet, ho veiem als lineals dels supermercats, ho heu vist,
sí,
no?
Sí, tant.
I després els pastissers, el Paco va ser el primer i el va començar a fer...
Al costat dels torrons.
Sí, el que passa que, bueno, ja ho sabem, sempre estem allà mateix, la diferència entre l'industrial i l'artesà. Jo sempre havia dit, a mi no m'agrada el panetone, fins que em vaig provar un de bo i vaig dir, sí, ara sí que m'agrada. Sí,
Has pogut parlar, no?, amb un pastisser que
un
es dedica a fer panetones.
De Castellterçol i que també és president del Gremi de Pastissers de Barcelona. Jo li preguntava això que dèiem abans, on es basa la dificultat de fer un panetone? Ell és Elies Miró.
Doncs el panetone té diverses fermentacions i algunes de 10 o 12 hores, no? Aleshores, aquest llevat natural, se li han de fer uns refrescos, això vol dir que s'ha d'anar repastant diverses vegades, s'ha d'anar millorant aquest llevat per tal que aquest llevat suporti la quantitat de grassa que té la massa de panetone. No? Vol dir que quan fem panetone, doncs des de que comencem fins que acabem, doncs potser fàcilment han passat 5 o 6 dies. No? Durant aquests dies doncs, has de fer unes intervencions en moments concrets doncs, per anar mantenint aquest llevat en màximes condicions.
S'ha d'anar cuidant molt bé, eh?
Això és com un tamagotxi, es deia, allò.
Clar. És que pensa que totes aquestes masses fermentades, aquestes masses que avui en dia porten massa mare, que inclús ja moltes no porten llevat, aquests pans, aquests brioixos que fem, aquests panetones, clar, és que s'han de cuidar molt bé, has de mirar molt bé la temperatura ambiental que tens, diguem-ne, el temps que tarda de llevat, té molta influència amb la temperatura que tenim, amb l'amassat, amb aquesta part de la massa mare. I, a més, una cosa, no confonguem el panetone amb el pandoro. Que l'altre hi vaig anar a un supermercat, també, ja hi havia pandoros i la gent veu la foto i es pensa que és un panetone, El panetone té aquesta forma de bolet, el pandoro, en canvi, té una forma més aviat, diguem-ne d'alguna manera, més rotllo magdalena, amb estrelles de 8 puntes.
Sí.
Els ingredients són semblants, són molt semblants.
Explica'm una mica bé els ingredients, perquè suposo que cadascú... Hi ha bàsics, però suposo que després hi deu haver els extres que cada pastisser hi deu afegir, o no?
I hi ha uns mínims, també, Hi ha uns mínims, és a dir, tu no pots fer, per exemple, un panetone amb menys d'un 20% de fruita confitada. No pots posar un mínim, no pots posar menys d'un 16% de mantega. Per això, la Paula ara deies, un 50% n'hi ha, no? Dius, ostres, el llevat ha de ser natural, això és molt important, també.
Molt important,
no?
O sigui, farina, aigua, mantega, rovells d'ou, no?, sucre, i aquests acompanyaments, que podria ser la fruita confitada, que és el clàssic, no?, però n'hi ha que en fan de xocolata, o de fins i tot de marró glacé, vull dir, se'n poden fer de moltes coses. I després el panetone acaba d'una manera molt curiosa, que a mi és molt divertida, que és que tu has de punxar amb dos vares a la base del panetone quan surt del forn i després penjar-lo, cap per avall, i queden tots penjats cap per avall perquè la massa no baixi, no? I, bueno, és curiós.
Després hi ha opcions, també, per exemple, mel i així, també se n'hi pot posar. Hi ha una cosa molt interessant, que és que els ous són a Itàlia de la millor qualitat, A Itàlia és la qualitat A, doncs han de ser de qualitat A. Res d'allò de 6
amb el 0 davant, aquí.
Exacte.
Ai, ai.
Però escolta, qui, els qui italians, ha triat aquesta cançó?
Això?
Jo ho he triat.
L'has triat tu?
Però escolta, que és una versió en italià.
Sì, sì,
a veure, puja el verd. Tra poco sarà la slitta sul tetto, lui parcheggerà.
Babbo Natale qua. Hey! Babbo
Natale. Veus, ja som ja pràcticament a Nadal, tu. Fer panetones, abans ho dèiem, és tot un repte, eh? Però
sí,
els pastissers...
Tan repte és que aquesta gent del gremi de pastissers van dir, ostres, vinga, anem a inventar-nos allò, el premi al millor panetone d'Espanya, no? I justament aquest any l'ha guanyat l'Oriol Balaguer, que ja és famós, no?, pel tractament de la xocolata i altres coses, no? I diuen això, que és, jo l'he provat, és excel·lent. Perquè el panetone té aquella forma de bolet que tu dius, no? Però per dins hauríem de veure una cosa molt alveolada. De fet, aquesta mantega, quan tu el proves, és superlleuger.
I molt flonjo.
Molt flonjo. És així, com l'hauríem de veure. Però, bueno, és... I després està el preu, que ara el Pep dirà, no és car, és costós.
Digues això de la setmana passada amb el pernil.
És que, clar, fes un panetone. Clar. És a dir,
home,
fes una massa com
massa
aquesta...
Massa mare, no sé quants dies, 5 o 6 dies de repòs, cuidant-lo allà com si fos un bebè acabat de néixer, com aquell que diu, no?
Un de mig quilo, quan pagaríeu, va?
Sí, 20 euros.
Ah, molt bé, uns 25 euros.
25 euros,
de mig quilo. De mig quilo. És això, és molt costós. Allò de les 5, 6 dies per fer... És a dir, estem pagant, que és molt laboriós, que sí, és molt costós, perquè la matèria prima, si la mirem, tampoc és molt, és molt cara, no?
I ara també us ho diré, està molt bé que fem concursos ara de panetones, està molt bé que els fotem de croissants, però escolta, l'altre dia vam fer un de coques catalanes, de coca dolça de forner. També haurien de poder fer el concurs de brunyols, per exemple, per Setmana Santa. Mm-hmm. Perquè, clar, si després anem tots aquí, vinga, que volem ser catalans i tot això, i després fotem concursos de coses de fora...
Malament.
Aquí potser primer, hem d'estirar les orelles
una reivindicar
una
el producte, no?
Clar.
Propi.
I després... el de coca de forner ja el tenim, no? Brunyols el següent, no? Que hem de dir,
exacte,
vinga,
i xuxos. Concurs de xuxos.
Oh, que bons. Escolta'm, això que deia abans el Pep, agafant la metàfora de la cançó de l'estiu, de la música clàssica, jo no sé si cada vegada hi ha més gent que consumeix aquest tipus de dolç, si es va allò consolidant, eh?
Mm, jo suposo que sí, però bueno, a l'Elies Miró també li preguntava i ell ens deia això.
En els últims 5 anys, a lo millor hem triplicat els panetones d'una manera artesana, segur. El que passa que quan un producte no està introduït en un sector, al principi és fàcil créixer molt, no? Exponencialment. Llavors, doncs bé, aquí hi ha tot el tema doncs, de publicitat que indirectament ens fa la gran superfície. El que hem de fer els artesans és fer-lo molt més bo que l'industrial.
Clar, és aquest plus, no?, que pagues després a l'hora de comprar-lo, no?
Clar, és una mica el que deies tu, Paula. Clar, quan has tastat els panetones i pandoros de supermercat de qualsevol preu, perquè, clar, també n'hi ha de diferents preus, però després en tastes un de veritat, ha acabat de fer allò, pim-pam...
Repeteixes.
I tant. Eh?
Tant.
Va, anem a la notícia de la setmana.
Pret a manger.
I quina notícia ens ha cridat l'atenció, Paula, aquesta setmana?
Doncs aquesta setmana hem llegit en alguns diaris un titular realment allò bastant cridaner que deia "El kebab pot tenir les hores comptades a Europa". Després, molts van haver de rectificar, admetre que s'havien passat de frenada amb aquest titular, perquè era molt llaminer escriure això, i de fet Europa va haver de, davant d'aquest titular, va haver de demanar o de tornar a explicar per evitar confusions, perquè clar, tu llegeixes això i dius, ostres, acabarem amb els kebabs, no? Però la pregunta era, quin problema tenen els kebabs, no? Per què Europa potser, diguéssim, els vol eliminar, que no és així, eh? Doncs que porten fosfats, no? Els fosfats són uns additius que realment el 2008 la Comissió Europea, Europa, diguéssim, va prohibir l'ús general d'aquests fosfats, però va fer una llista d'excepcions. És a dir, alguns llocs on sí que es poden
això
posar fosfats.
Això no ho
fosfats.
Entenc jo. Si ho elimines, ho elimines del tot.
I un dels llocs on es pot posar fosfats és als kebabs. Per què? Bueno, el fosfat és allò que trobem amb aquests famosos E's, no? En aquest cas és l'E338 i l'E452.
I de què serveix?
I serveix, en el cas del kebab, perquè ajuda, veiem la imatge, de la carn penjada, no?
Sí.
Doncs ajuda a mantenir o a retenir el gust de la carn i també retenir l'aigua perquè guardi la forma. Per exemple, s'utilitza amb les salchiches industrials. Amb els famosos frankfurts també tenim fosfats. Però jo veig que ja fas aquella cara de ai, no hem de patir. O sigui, no hem de patir, perquè això està, us ho dic jo, mirat amb lupa. Hem de patir més pel sucre i pels greixos. Es veu que la quantitat de fosfats que tenen els productes industrials és realment mínima. No hi ha cap perill.
Aquest E338 i E452,
És segur, és segur. I els kebabs no desapareixeran. És a dir, ara el que volen mirar és si realment és segur o no que el kebab porti fosfat, és a dir, mantenir el kebab a la llista d'excepcions, no? de productes que poden tenir fosfats.
Però ja no és només el kebab. Per exemple, hi ha molts pseudopernils o pernils de York, no estem parlant del pernil 2 com en parlàvem l'altre dia, que precisament en porten. És a dir, no deixa de ser un altre additiu. I a més, com a additius, evidentment, la part bona és que està molt regulat la quantitat màxima que n'hi pot haver. Mm. Una altra cosa és que en portin, que això també en porten. Per això, els que no en posen, per exemple, l'altre dia que parlàvem del pernil dolç, doncs, o el pernil cuit, ja posen sense fosfats. Una altra cosa, i això en parlàvem aquesta setmana, és, escolteu-me, jo no estic, i aquí ho dic d'una manera així, jo no sé si estic molt d'acord o no molt d'acord que marxin o no marxin els kebabs. El que passa que, imagineu-vos una peça de 10 quilos de carn, allà, que es posa al matí, pam, està tot el dia a temperatura ambient i que s'està coent molt a poc, val? Jo sóc d'aquells que no menjo, jo menjo kebabs, però em menjo a llocs concrets.
Determinat,
clar. A llocs on jo sé que està capaç de posar. I que se'l fan ells, perquè hi ha llocs que són molt i molt bons.
I ja que són congelats, que jo he vist posar el kebab una...
Clar,
o entrar al kebab, diguéssim, dins del restaurant o del bar i veure la peça de carn congelada.
Clar, és a dir,
quan... Però això que dius tu de vas a un lloc on l'han acabat de posar...
Clar, no ho saps, clar. Tampoc.
Tampoc ho saps,
bueno,
no?
Bueno, clar, tu veus la peça que està sencera.
Però si resulta que passes a última hora del vespre, què?
Bueno, jo t'asseguro que aquell lloc no em menjo. Per què? Perquè jo no sé quan fa que està allà.
I els pollastres a l'ast, que roden allà no sé quanta
estona. Però és diferent. Un pollastre a l'ast te'l menges al moment i te'l menges sencer, i te l'emportes sencer. Una peça d'aquestes, tu com ho saps que només porta un dia allà fent-se a poc, o en porta dos? Perquè, clar, aquella peça què es fa? A la nit. S'agafa i on es guarda? Té els kebabs, com a molts restaurants, tenen aquell aparell que és un congelador, que allò és un ultracongelador, que ho refreda ràpidament i que llavors, diguem-ne, hi ha aquesta baixa de temperatures, aquests abatedors de temperatura. Jo amb això, de veritat, que m'hi posaria
aquest
una miqueta.
Aquest tema l'hauríem d'ampliar, del tema kebabs i tot això.
L'important és treure aquesta, no?, aquesta etiqueta que es va posar de kebab igual a fosfats, igual a perill de mort, i
que
no menjarem
kebabs. Que la gent estigui tranquil·la.
No passa res amb els...
No, evidentment.
Anem a esmorzar?
Va, anem-hi.
Què esmorza...
I avui, Paula, on anem?
Ja que la cosa anava de panetones,
sí?
Anem a l'Itàlia. En concret, anem
a Itàlia. Mamma mia.
Anem a Sicília.
Ai, que bonic.
Una de les illes que queda allà tocant la punta de la bota italiana, i això és el que s'esmorza allà.
Me llamo María y soy la cocinera del restaurante regional Un'altra Storia. Lo que es típico desayunar en Sicilia, pero sobre todo en la provincia de Palermo, son los postres. A nosotros nos encanta desayunar croissants, rellenos de chocolate, de crema. Luego tenemos una gastronomía típica que se llama rosticería. Son como unos bollos rellenos de jamón y queso, o de chorizo, de bechamel. Y todo esto puede ir o frito o al horno. Para beber, el café. El café es sagrado por la mañana. Nosotros nos encantan los cappuccinos sobre todo, pero un espresso es lo que nos da las ganas, las energías para enfrentarnos al día.
Déu-n'hi-do la Maria, el cafè imprescindible i aquesta bomba de rellotgeria tu a l'estómac, croissants farcits de xocolata, aquests bollos que diu sí, sí. Farcits de pernil...
I aquest restaurant, que per cert és una delícia, no em paguen per dir-ho, és una altra història a Barcelona, però és això, no cuina italiana, sí cuina regional siciliana. Wow. I allò fet a mà i amb tot el carinyo,
En quin lloc el trobem, de Barcelona?
Al carrer Saragossa, on abans estava el famós restaurant La Florentina, que va tancar i tots vam tenir tanta pena, doncs ara està una altra història allà.
Amb la Maria al capdavant. Bé, hem obert la gana, ara te'n vas a esmorzar ara, ràpidament,
ara sí,
no?
Ara sí.
Ara sí. Ara, ara, sí. Ara ja començaria. Mira, un entrecot de poltre amb pa amb tomata, ara baixaria.
Mare meva, un entrecot de poltre.
Va, un trosset de panetone.
No té final, no té final. Una abraçada.
Adéu.
Anem a l'agenda.